Artur Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no ens veiem, et saludo des de Madrid, on hi som un equip del suplement per seguir el Consell de Ministres Extraordinari que s'ha convocat aquest matí per aprovar l'article 155. A veure com ens va al matí. Amb l'Artur Ramon, ja ho sabeu, vinculem obres d'art amb alguna de les notícies dels últims dies. I aquest dissabte anirem lluny perquè dimecres es va fer el 19è Congrés del Partit Comunista Xinès a Pequín per renovar la cúpula dirigent. Un congrés que es fa cada 5 anys i on el president Xi Jinping ha reforçat la seva autoritat. No sé si parles xinès, però no. És una cançó de l'any 1958.
Bonica, eh?
Sí, el socialisme és bo, diuen. La vaig trobar subtitulada. Amb què comencem, Artur?
Doncs mira, avui parlarem d'aquesta gran icona, Mao Zedong, aquest poeta, assagista i sobretot polític que va néixer 1893 i va morir a 1976 i va ser el màxim dirigent del Partit Comunista Xinès, sí. I qui va proclamar doncs, la República Popular de Xinès el 1949. Ell es movia amb aquestes aigües del marxisme-leninisme, però amb una versió xinesa en la que el camperol era el motor de tot el canvi aquest social històric. Va ser un gran dirigent, una gran icona, com veurem, amb una gran representació en l'art, sobretot també a Occident, i va fer sobre aquestes dos grans episodis dins del seu mandat, que van ser el gran salt endavant, no? Aquella reforma agrària, que se'l va sobretot criticar molt per la gana que va passar la gent, i després la revolució cultural xinesa dels anys 60, en la que va haver episodis de violència i ell es va convertir en una gran icona, amb un gran culte a la seva personalitat.
De fet, el que passa amb els líders, no? Sí. Aquests líders tan icònics, sí, que tenen llums i ombres, no?
Però et diré que de tots, sí? O sigui, si tu fas el repàs de tots els líders, potser Mao Zedong és el que ha deixat una imatge més potent darrere seva.
Més potent en tant que positiva?
En tant, sobretot, que...
Perquè va liderar campanyes de depuració política, sí, bastant importants.
No, jo pensava en quant a iconogràfica, icònica. És a dir, tu tens imatges de Stalin, naturalment, sí, tens imatges doncs, de Hitler, pots tenir imatges, sí, de molts d'aquests dirigents o alguns criminals, no? Però Mao Zedong ha quedat com una foto finish immortalitzat, i ara veurem el perquè.
Com passa amb el Che, no?
Exacte. Una mica també amb el Che Guevara. Però ara veurem sobretot el per què en relació doncs, a l'art que ha tingut una influència molt gran.
El cartell que ens has portat és un cartell on s'hi veu això, el líder suprem,
sí,
en primera posició, i a sota el que és el seu poble, no?
Sí, fixa't que té una funció quasi com de pantocràtor, sí, romànic, és
de
a dir,
pare, no?
De pare que està liderant, de jutge tot poderós i tot aquest poble que l'ha de seguir al darrere. Aquest és un cartell dels tants que va produir la Revolució Cultural Xinesa, en la que hi havien unes característiques molt pròpies. El primer era un refugi a tot el que eren els estils clàssics xinesos i un emmirallament amb el realisme soviètic, que és el que s'està aprenent en les escoles de belles arts de Pequín i de tantes ciutats xineses del moment. Després també, amb tot el que suposa que això són gravats fets amb xilografia, per tant, amb planxes de fusta,
sí,
i que permeten una gran difusió, és a dir, milers i milers i milers de còpies, i per tant, és un aparell propagandístic increïble, perquè una pintura és una obra única, però quan la reprodueixes a aquest nivell, doncs ja passa a ser una taca d'oli que arriba a tot arreu. I després hi ha un altre element molt important, que és que en aquest moment que estem parlant, a tot Occident hi ha el gran, diguéssim, dogma estètic de l'art per l'art. És a dir, l'art és simplement, no té cap finalitat més que l'artística.
Cap missatge al darrere.
És a dir, és només estètica.
Bellesa.
En canvi, a Xina no. Es defuig aquest principi i l'art ha de tenir una funció social i productiva i, sobretot, doncs, en fi, per aconseguir aquest exèrcit de camperols que va provocar la Revolució Cultural.
I de veneració al líder, no?
I veneració total. Ja la veu, ja veus sí, aquí sí. Aquesta figura. Eh?
Quan pot valer un cartell
doncs mira,
d'aquesta època?
Jo m'he sorprès molt perquè buscant per internet n'he trobat des de 15 a 50
sí,
euros.
Sí, a Wallapop jo em vaig trobar
sí,
un.
Sí, a Todo Colección, a Wallapop, el que tu vas trobar. És a dir, es poden trobar molt, molt, molt barats. Jo em temo que és per dos motius. El primer, perquè tota aquesta experiència, diguéssim, del comunisme xinès o tal, avui potser no està tan en boga. I el segon és que perquè se'n van fer tantíssims que no és rar. I quan una cosa no és rara, doncs té un valor petit en relació a les coses que, com veurem després, són úniques i rares.
Va, sapiguem quina és la segona obra que l'Artur Ramon ha triat per parlar del Congrés del Partit Comunista que s'ha fet aquesta setmana a Pequín. Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends up just for show, see them as they really are. Put a people in my brain, two new pets to have a go. I la segona imatge també és per al líder suprem, en aquest cas, passada pel sedàs i la mirada d'Andy Warhol, que t'agrada moltíssim, com bé sabem.
Bé, clar...
Ho estic dient amb la ironia màxima.
Però és que fixa't que si Mao Zedong és conegut iconogràficament és gràcies a Andy Warhol, no gràcies als cartells de la Revolució Cultural Xinesa. És a dir, això és d'una ironia increïble. És a dir, el gran artista del pop, l'artista que fa una apologia del consumisme occidental, aconsegueix que la màxima icona del comunisme, la màxima icona diguéssim, de l'esquerra, acabi sent una estrella pop, que és el que va fer Andy Warhol amb aquestes imatges, que no en va fer una, en va fer 23.
23 imatges.
De Mao Zedong. És una història molt bonica. Ell, a l'any 60, descobreix sí. que, ampliant aquestes fotografies, diguéssim, de retrats, aconsegueix imatges icòniques molt potents. I la primera que ho fa és amb Marilyn Monroe. A partir d'aquí, el seu marxant de llavors, és una persona que encara és viva i jo he conegut, que és en Bruno Bischofberger, també va ser marxant de Basquiat, avui ho és de Barcelona, etc. Li va suggerir que ampliés aquesta idea d'agafar icones del segle XX
sí.
i que ho traslladés doncs, a molts altres personatges. I llavors, el primer polític, el primer retrat d'un polític que fa és el de Mao. I per què? Doncs el fa perquè havia hagut un viatge de Nixon a Pequín l'any 72, que sí. havia destensat molt les relacions entre Estats Units i la Xina, i llavors doncs, va pensar que era una bona idea. Va agafar la imatge del llibre vermell de Mao i llavors la va anar transformant amb aquesta manera que ell té de treballar, que és a través doncs, de fotografies a les que hi va incorporant diferents elements de color.
I que aconsegueixen, per exemple, en aquesta imatge que ens has portat, que una part de la cara de Mao Zedong estigui una mica difuminada i amb diferents colors, sí. no? Aquesta cosa una mica psicodèlica.
Que té aquest punt així com psicodèlic
sí.
i que el fa bastant... el fa molt atractiu des del meu punt de vista. Aquesta, a més, l'he triat perquè està a Barcelona.
Què dius? Es pot
sí,
veure aquí?
Es pot veure aquí i et diré que de la sèrie dels 23,
sí.
per mi és la millor.
Sempre ens aporta sí. sorpreses, eh?
Aquesta és una
I
peça...
I on es pot veure?
Doncs mira, està a la Fundació Sunyol. Al dalt de tot del Passeig de Gràcia
sí.
i el senyor Sunyol, Josep Sunyol, el fill del president afusellat del Barça, que és un gran mecenes i col·leccionista, m'explicava com la va comprar. Va ser un amic seu, en fi, que era galerista, que es deia Fernando Vijande, que li va dir l'has de comprar perquè aquesta peça doncs, anirà endavant a nivell també doncs, com a inversió, etc.
I li va fer cas.
I li va fer cas i va fer molt bé. I va fer molt bé, perquè Warhol és dels artistes que ha experimentat un creixement més fort a nivell de cotització en l'art de postguerra els últims 20 anys. És increïble el que ha passat amb Warhol.
Amb quant està valorada aquesta
doncs mira,
obra?
Jo aquesta peça, l'última que es va vendre aquesta sèrie
sí.
La va comprar un col·leccionista de Hong Kong, no fa massa, fa 3 o 4 anys, i em va pagar 17 milions d'euros.
17 milions d'euros.
Aquesta per mi val més. Aquesta és una peça que estaria al voltant dels 20 milions d'euros, 20, 22 milions d'euros, sí.
Quines xifres, Artur, eh?
Sí.
És que parlem com amb abstracte, no? Parlar de 20 milions d'euros per un quadre així, no? És allò del valor, no? Clar. A quin valor se li dona?
Però clar, diferència...
Qui marca els preus?
Però fixa't quin exemple més bo tenim amb el cartell. El cartell, sí, que n'hi ha tants i que ha estat tan reproduït. Clar. I és un...
Pagues l'autenticitat i l'originalitat.
Clar, aquí pagues l'originalitat,
no?
I pagues la marca, també.
La marca, clar.
Perquè, clar, penjar-te en Warhol, doncs, és un símbol també de poder econòmic i poder social. I això, doncs, en el món de l'art, doncs, hi compta moltíssim.
I a la Xina, tens constància que hi hagi dibuixos de Warhol allà, els retrats de Warhol, de Mao Zedong?
És a dir, de la sèrie de cartells...
Perquè, clar, és una mica, sí, vilipendiar el líder, no?, sí, amb els experiments de Warhol amb la
en
pintura,
en època
de
Mao, tot això va estar prohibit, i poc després també. Però darrerament, com ell també va fer alguns... perquè, clar... La idea que hi ha darrere d'això és convertir un pòster en una pintura.
Sí.
Però ell també va fer molts gravats. I aquests gravats a la Xina avui ja circulen i no estan prohibits.
Fantàstic, eh? Un dels retrats d'Andy Warhol, que va fer de Mao Zedong, es pot veure a Barcelona, a la Fundació
Suñol. Sí, sí.
Fantàstic, Artur. Va, anem per la tercera, acabem aquest recorregut amb un tercer quadre que parla de la Xina, però des d'una altra perspectiva. Relaxem-nos. Ara és quan t'estires damunt d'una, sí, no, d'un llit o d'una camilla, d'un botó, i et fan un massatge meravellós a l'esquena mentre vas escoltant aquesta melodia xinesa. Falten els, com es diu això, el so de l'aigua baixant, sí, per un riu, i ja ho tenim, això.
Ja pràctica. Sí, ja ens aniria bé, eh?
Si hi ha oients que ens escolten des del llit, segurament, sí, tornaran a dormir, sí, però bé, ho intentarem aixecar. A veure, ens has portat un paisatge que, sí, costa d'identificar que sigui un paisatge, perquè és molt, molt abstracte.
És molt abstracte. És d'un pintor que es diu Zauqi, que a mi m'agrada moltíssim, perquè és un pintor que es forma a la Xina i que l'any 48 decideix marxar i tota la seva carrera la fa a París. És d'aquests xinesos de l'escola de París. Ell viu a Montmartre, ell coneix a Henri Michaux, coneix a Picasso, a Klee, a tants artistes que l'influencien, i ell, el que des de molt petit va estar educat amb aquestes escoles de belles arts xineses, i va arribar a la conclusió, que jo no ho havia pensat mai, però és molt interessant perquè ell ho va escriure, això, que la pintura xinesa va deixar de ser creativa, segons Zauqi, a partir del segle XVI.
I llavors, això?
Ell considera que a partir de llavors es va copiant models de les cultures Han i Song, i les van copiant constantment, però sempre segueixen com un bucle i no surten mai del moll.
Sense deixar espai a la creativitat.
Sense deixar espai a la creativitat. I llavors ell busca aquesta creativitat i ho fa agafant el millor de la tradició xinesa, la cal·ligrafia, els conceptes aquests del paisatge, etc. Sí. Però des d'una visió moderna, contemporània, creativa, i sobretot intentant inventar la lleugeresa. Ell és un dels grans mestres de l'abstracció lírica al segle XX. Jo crec que és un artista que està al nivell de qualsevol expressionista abstracte americà, eh? Des de Pollock a Trombley, passant per Newman, per tots els grans. Zauqi ha d'estar en aquesta línia i té molt mèrit el que va fer, perquè va lluitar sempre contra aquesta repetició que per ell era la gangrena de l'espontaneïtat de l'art, i així ho va deixar escrit. És un artista molt, molt interessant. Mai titulava les obres, el títol de l'obra sempre era la data de quan l'acabava.
Ah, sense títol,
sense,
doncs.
Sense títol, li posava, doncs, la data del moment que acabava.
Dia, mes i,
sí,
any.
I sempre són aquests grans camps abstractes, veritablement molt interessants. A Espanya no, només se li ha fet una exposició que se li va fer a l'IBAM, i la va comissariar justament el que tenim ara de director del Museu Picasso, Guinyó. El director actual va ser el comissari d'aquella exposició, però, és a dir, ell està en aquesta línia dels xinesos que han triomfat a Occident, com abans citàvem a Michaux.
No sé com podríem descriure aquest quadre, aquest paisatge abstracte, als oients. A mi em costa, eh?
Doncs mira, és com un gran camp de blat amb algun... com si fos una vista d'ocell, d'un camp com podríem estar...
Com si fos la vista d'ocell amb un satèl·lit, o...
Sí, sí. Una cosa així.
Perquè costa, clar, costa de xifra, però això és
molt.
Pintura abstracta, clar.
És abstracta, però té un element líric i de paisatge que sempre trobo molt sensual, molt, molt especial. És un pintor aquí poc conegut, molt poc conegut. Hi ha aquesta exposició que li van fer darrerament, però tu parles amb la gent, inclús del món de l'art,
sí.
I segur que no, la gent
no és molt
conegut.
Tot i
que va exposar a Barcelona, a la galeria, si no m'equivoco, Joan Prats, als anys 70-80. I és un pintor molt cotitzat. Molt cotitzat.
Tradueix?
I, doncs un quadre, home, no és al nivell de Warhol, però un quadre de Zaouki d'aquest nivell avui es podria vendre entre els 4 i els 5 milions d'euros. Sí. Vull dir que si algú té un Zaouki...
Respirem.
Doncs que hagi comprat el seu avi o pare als anys 70 a la Joan Prats, doncs, en fi, que es posi en contacte amb nosaltres.
Abans has dit que Zaouki va marxar cap a França, cap a París. Va marxar de la Xina per raons polítiques o per raons simplement... Vaja, d'ampliar horitzons professionals.
Jo crec que per les dues. Perquè ell es trobava una mica, i ho explica molt bé, com empresonat a la Xina. També li passa a artistes que dissidents o que com Ai Weiwei, no? Que
sí,
és
i tant.
Molt conegut, potser és el més conegut
dels
artistes,
sí.
Xinesos. Però jo crec que ell anava a la recerca d'un llenguatge, d'un nou llenguatge en el que ell es pogués expressar. I això ho va aconseguir anant a París, que era una mica doncs, la meca de l'art. Pensa que fins als anys 50 París era el lloc on s'hi havia d'anar. A partir d'aquest moment canvia i es desplaça a Nova York, al centre. Ell l'agafa just el 48 i encara París, doncs, en fi, era el lloc on...
Ebullició, no?
Sí, i on crea tota aquesta obra tan interessant.
Zaouki.
Zaouki.
Bé, sempre ens descobreixes
sí.
Noms nous relacionats amb la pintura i també doncs, amb una de les notícies de la setmana, que ha estat aquest 19è congrés del Partit Comunista Xinès que s'ha fet a Pequín.
Però fixa't, hem començat amb aquest realisme de
sí.
Tipus soviètic i qui acaba trencant el realisme soviètic? Zaouki. O sigui, que ha sigut...
Avui un cercle
com un
tancat,
cercle tancat.
No? Fantàstic, Artur. Ens retrobem la setmana que ve perquè demà diumenge tenim motos, un altre cop. Una abraçada des de Madrid. Que vagi molt bé.
Vinga, que us vagi bé.